Us agrada la moixiganga?
Sí!
Voleu que comenci?
Sí!
Doncs crideu ben fort! Bona nit a tothom!
Bona nit, Moisès!
Som a la Moixiganga. Hola, bona nit. Per fi és el moment de tornar a escoltar el programa infantil preferit de tots vosaltres, eh que sí? La Moixiganga! Ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser! Unes ganes que arribi a aquesta hora per poder escoltar la Moixiganga, perquè és que després de tota una setmana a mi se'm fa pesar tanta estona, eh? Sort, sort que a la web de l'aquí del nostre programa, www.moixiganga.es, podem escoltar la Moixiganga tantes vegades com vulguem, eh? L'únic que heu de fer és entrar a la nostra pàgina web i clicar dins de l'apartat d'àudio. Ja veureu que tarda una mica a carregar-se, perquè, clar, és una web que hi tenim tots els programes que hem fet fins al dia d'avui. I la temporada de la Moixiganga s'està acabant. Ens queda, mireu, avui ens queden, amb aquest, no contem aquest, ens queden 4 programes. I arriben les vacances, és clar que sí. Les vacances d'estiu són les vacances més llargues, les que anem de viatge, ens anem de càmping, ens anem d'hotels. Què fareu? Què fareu? Doncs si ja sabeu què fareu de vacances, ens podeu enviar un mail aquí a la Moixiganga i nosaltres ho explicarem tot per aquí a la ràdio. I per enviar un mail és molt fàcil. A la nostra pàgina web veureu a la banda dreta que hi ha un cargol que porta cartes. Doncs cliqueu sobre el cargol i ja veureu que us obrirà de seguida el correu per enviar-nos un email. A la web hi trobarem moltíssimes coses, com per exemple endevinalles, que ens els explica un mico, que és molt simpàtic aquest mico i ens va fent endevinalles i també ens dona pistes perquè si hi ha alguna que no sapiguem, doncs el mico ens ajuda. Trobarem els jocs de falda amb MP3, els contes que expliquem aquí a la Moixiganga, que per cert, avui explicarem el conte del soldadet de plom. Ja sabeu que després del conte sempre ve la cançó de bressol per anar a dormir, perquè aquest és un programa que el que vol és acompanyar-vos fins l'hora d'anar a dormir i segurament esteu sopant, esteu ja amb el pijama posat, tot escoltant la Moixiganga i deveu pensar, aviam, quina cançó començarà avui el Moisès amb la Moixiganga? Doncs avui comencem amb una cançó que és dels Club Super 3, una cançó que es diu La Superfesta. Per què? Perquè la Moixiganga, en el fons, és una festa. I després d'aquesta cançó us posarem un joc de falda, així doncs ja sabeu que el papa i la mama avui tenen feina. Ens han d'ajudar a fer aquest joc de falda. I els poden anar cridant que vagin venint, eh? Doncs vinga, esteu a punt? Sí, nosaltres des d'aquí de Moixiganga estem molt a punt. Ens ho passarem molt bé durant aquests 30 minuts. Sóc el Moisès i està a punt de començar el programa infantil. Està a punt de començar... Que agafo aire. Està a punt de començar la Moixiganga! La Superfesta és la cançó que ens ve ara del Club Super 3.
Fins demà! Xirimoia. No. La Moxiganga.
Oh, yeah.
La Xirimoia.
No.
La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
Des de sempre, les persones que han tingut cura dels nadons han jugat amb ells per entretenir-los. El passat del temps ha fet que alguns d'aquests jocs passessin de generació en generació. Són els que ha seleccionat el criteri espontani popular. Malgrat la seva aparent simplificat, són petites obres d'art que no només entretenen, sinó que faciliten el desenvolupament dels nens, els ajuden a adquirir els primers coneixements, estimulen els seus sentits i enforteixen la relació amb els adults. Malauradament, avui són moltes les persones que ja no els coneixen i no poden fer-los servir quan estan amb els més petits. Si algun dia es perdessin definitivament, no només hauríem oblidat una part molt important de la nostra cultura tradicional, hauríem deixat de fer servir una eina excel·lent en relació amb els més menuts. Per ajudar que això no ens passi, hem volgut aplegar una colla de jocs que podrem escoltar a la Moxiganga un cop al mes. I avui, gateta moixona. A la Moxiganga sabem un joc que t'agradarà molt. T'asseus a la falda. T'acaronaré la galteta. I al final, te la picaré una miqueta. Estàs a punt?
Gateta moixoia, passa farinoia. Gateta moixó, passa, passa, farinó. Mixeta de la padrineta, passa, farineta. Per un sedàs, tras, tras, tras.
Que xulo, eh? Aviam, te sentes a la falda de la mama. La mama t'acarona la galteta. I al final... al final te la picarà una miqueta.
Gateta moixoia, passa farinoia. Gateta moixó, passa, passa farinó. Mixeta de la padrineta, passa farineta. Per un sedàs, tras, tras, tras.
La Moxiganga.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
Aquest programa sí que és una ganga.
Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el patufet.
I ara ens anirem al mercat amb la Masovera i comprarem moltes coses.
La Masovera se'n va al mercat, la Masovera se'n va al mercat. El mercat és el dilluns, el dilluns en compra llums, llums! Al mercat, al mercat és el dia. se'n va al mercat. El mercat és el dijous. El dijous en compra nous. Llums, naps, nespres. Faves tendres. Llums, naps, vespres, nous, faves tendres. Hola, ila, la masovera, la masovera. Hola, ila, la masovera se'n va al mercat. La masovera se'n va al mercat. La masovera se'n va al mercat. El mercat és el dissabte. El dissabte tot s'ho gasta. Llums, naps, nespres, nous, faves tendres, tot s'ho gasta. Hola, hola, la masovera, la masovera. Hola, hola, la masovera se'n va al mercat. La masovera se'n va al mercat. La masovera se'n va al mercat. El mercat és el diumenge. El diumenge tot s'ho menja. Llums, naps, vespres, nous, faves tendres, tot s'ho gasta, tot s'ho menja. Hola, hola, la masovera, la masovera. Hola, hola, la masovera se'n va al mercat. Hola, hola, la masovera, la masovera. Hola, hola, la masovera se'n va al mercat. Hola, hola, la masovera, la masovera.
Soldadet de plom. Com cada any, la Margarida va rebre el regal del seu avi pel dia del seu aniversari. Aquesta vegada era una capseta adornada amb un llaç que la nena va obrir impacientment. A dins s'hi amagava una figureta estranya, una ballarina i un soldat de plom d'una sola cama, enganxats sobre una mateixa base en forma de cor. La Margarida no havia vist mai cap joguina tan rara. «Què és això?», va preguntar. L'avi va agafar la figureta i va començar a explicar-li la fantàstica història del soldadet de plom. Hi havia una vegada un nen que tenia moltes joguines. Les tenia totes a la seva habitació, on es passava hores i hores jugant-hi. Al nen, però, el que més li agradava era jugar a fer batalles amb els seus soldadets de plom. I entre tot un munt de soldats n'hi havia un que li faltava una cama i que ell sempre posava a primera fila com a exemple de valor. Però el nen no sabia que mentre ell dormia, les joguines cobraven vida. Així va ser que una tarda el soldadet de plom va anar a parar dins de la foscor d'una capsa on també hi havia guardada una maquíssima ballarina. No cal dir que entre ells va sorgir l'amor a primera vista, però com que tots dos eren molt tímids, amagaven els seus sentiments mentre s'explicaven les batalles que entaulava ell i els espectacles que oferia ella. El vincle que es va crear entre tots dos va convertir-se en l'enveja de les altres joguines. Abans d'anar a dormir, el nen les recollia i les endreçava, però després el soldadet i la ballarina es passaven tota la nit xerrera que xerrera. Un dia, en un dels seus jocs, el nen va decidir donar al soldat una missió molt especial: vigilar la casa. Així doncs, el va col·locar per part de fora de la finestra de la seva habitació. De sobte, però, uns núvols negres com el carbó van tapar el cel i poc després van començar a descarregar una tempesta de llamps i trons. El soldadet va aguantar l'aiguat com va poder, però va arribar un moment que va caure dins d'un bassal del carrer. Quan el sol va tornar a brillar, una colla de nens que jugaven pels carrers del barri van trobar-se el soldadet brut i abandonat. Oh, quina llàstima, li falta una cama, van dir un dels nens. És igual, va contestar un altre. Agafa'l, que el convertirem en un intrèpid navegant. I dit i fet, al cap d'un moment el soldadet de plom navegava a bord d'un vaixell de paper per una de les rieres creades per la pluja. Així és com el soldadet va convertir-se en mariner. La barqueta va anar solcant les aigües de la riera fins que va entrar dins la boca d'una claveguera. Llavors tot es va enfosquir i el soldadet va començar a tremolar de por mentre navegava en silenci entre les rates que vivien allà sota. Finalment, la claveguera va desembocar al mar i el vaixell va continuar navegant en direcció a l'horitzó. I quan el soldadet ja havia perdut de vista la costa, un remolí d'aigua el va enfonsar. El soldadet es va pensar que allò era la fi dels seus dies, que tot s'havia acabat. S'enfonsava i s'enfonsava cap a les profunditats de l'oceà. Quan, de sobte, un enorme besuc que passava per allà va obrir la boca i se'l va empassar pensant-se que era un calamar. El peix encara no havia tingut temps ni de fer el rotet, va caure a la xarxa d'un pescador que anava cap al port per vendre el peix que havia capturat. I sembla increïble, però és veritat. Resulta que la mare del nen que havia passat el soldadet a la finestra passejava pel mercat quan va veure aquell besuc a la peixateria. Mira quin besuc més fresc, el faré aquesta nit a la planxa, va pensar. Així doncs, va comprar el peix i se'l va endur a casa. Va ser l'hora de preparar el sopar, la mare del nen va començar a netejar el besuc. I quan el va obrir amb un ganivet, va aparèixer el soldadet de plom. El nen es va passar molt content de retrobar-lo i aquesta vegada va decidir posar-lo sobre la llar de foc. I, sorpresa, al costat de la seva estimada ballarina. Va començar a explicar-li totes les seves aventures, que havia navegat entre rates, que havia sortit al mar oberta i fins i tot que una onada l'havia enfonsat al vaixell de paper. Però, quan més excitat estava en el seu relat, una forta ventada va fer caure la ballarina entre les flames de la llar de foc. El soldadet no podia suportar veure com la ballarina es cremava i, armat de valor, va balançar-se també sobre el foc. A poc el foc va començar a fondre les seves bases i llavors el plom d'una de les figuretes va començar a sabarrejar-se amb el plom de l'altra adoptant forma de cor. Quan els seus cossos també estaven a punt de fondre's, el nen els va rescatar entre les flames. I des d'aleshores, el soldadet i la ballarina han estat sempre junts, units pel seu destí, sobre una base en forma de cor.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Sul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les pristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Bona nit.
I quan sona aquesta musiqueta de fons, una cançó que ens convida, una música que ens convida per anar a dormir. Perquè quan la moixiganga s'acaba vol dir que arriba l'hora d'anar a dormir, l'hora de començar a somiar. I alguns a començar a roncar, ja ho sé jo, ja. En fi, doncs això ha estat la moixiganga d'avui, ens ho hem passat molt i que molt bé. Almenys jo m'ho he passat molt bé fent la moixiganga. M'agradaria pensar que vosaltres us ho passeu molt bé escoltant-la. I si és així, que us ho passeu també escoltant-la i la voleu tornar a escoltar tantes vegades com vulgueu, és molt fàcil: www.moixiganga.es. I si us agraden molt els programes infantils i els hi voleu posar als vostres fills, als vostres filles, podeu anar a una pàgina web que és www.radioinfantil.es i allà hi trobareu molts programes infantils i a més trobareu Ràdio a la Carta, que podeu posar doncs altres programes infantils que es fan a Catalunya, que no només hi ha la moixiganga, que n'hi ha molts de programes. Doncs amics, amigues, sóc el Moisès, la setmana que ve tornaré aquí amb tots vosaltres a fer una altra moixiganga, que esperem aviam si ens ve veure l'Andreu Cistella o el Pauet, que fa dies que no venen. Doncs res més, escolteu, que arriba l'hora d'anar a dormir. I ja sabeu que la setmana que ve tornarem i aquí a la moixiganga, ei, passarem llista, eh? No hi falteu. Vinga, bona nit, adeu!
Tot el dia jugant, ara estic rebentada.
Demà t'esportaré plens d'energia, perquè a la nit carreguem les nostres piles.
Bona nit, anem tots a dormir, els grans i els petits us diem bona nit. Anem tots a dormir, anem tots a dormir, anem tots a dormir tota la nit. Bona nit, anem tots a dormir, els grans i els petits us diem bona nit.
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Meravellós viatge de Maria al País de les Tulipes. Conte escrit per Carme Riera i il·lustrat per Irene Bordoi.
A la Maria li agradaven molt els contes. Alguns els hi llegia la seva mare quan podia i d'altres els més curts i amb la lletra més grossa i amb més dibuixos, els llegia ella sola. Llegir li semblava tan divertit o més que jugar, ja que a les històries que contaven els contes succeïen coses que a la Maria no li havien passat mai i que li hagués agradat molt que li passessin. Per exemple, la Maria sovint intentava volar aferrada al mànec del seu paraigües, com la Mary Poppins, però no ho aconseguia. Tampoc no havia pogut entrar i sortir del mirall, igual que l'Alícia, ni tenia cap fada padrina que li fes regals a cops de vareta màgica. Durant l'estiu, els pares de la Maria deixaven que s'adormís llegint contes i li permetien que tingués la finestra de la seva habitació oberta de pin en ample perquè els pogués veure mentre ells prenien la fresca al jardí. La Maria era una mica poruga i així es sentia molt ben acompanyada per les seves veus. Però un dia de l'estiu passat, els seus pares varen marxar de viatge. La Maria es va quedar amb la tieta Rosa, que era una mica rondinaire. La tieta Rosa no volia que la Maria s'adormís llegint i li feia tancar les persianes de la finestra i només li deixava encès un punt de llum minúscul. La finestra, a més, havia d'estar coberta per una cortina per evitar, deia la tieta Rosa, que entressin mosques i mosquits. La tieta Rosa tampoc no solia sortir al jardí després de sopar. Per això, a la Maria era igual tenir les persianes tancades i la cortina tirada, perquè amb la llum del jardí apagada no es veia res. A la Maria, durant aquelles nits, li costava molt adormir-se. Trobava a faltar els seus pares i, a més, no podia esperar la son llegint, com era el seu costum, participant, gràcies als contes, en aventures meravelloses. I la tieta li deia:
"Conta dents i ja veuràs com de seguida t'adorms."
La Maria els contava: 1, 2, 15, 20, 35... Però quan arribava a 47, es perdia i havia de tornar a començar. No, comptar béns era ben inútil. La son no venia i es moria d'avorriment. La Maria preferia entretenir-se en els dibuixos que estampaven la cortina de la finestra. Era blanca, amb garlandes de flors que li somreien, ja que tenien boca i ulls, i fins i tot semblaven provistes de petits cossets, com si fossin personetes fetes de pètals, fulles i branques. Una nit de lluna va veure bocabadada com les flors de la cortina, agafades de la mà, acabaven de sortir de la tela i es passejaven per la seva habitació i s'acostaven al seu llit per veure-la millor. La flor, que semblava la major de totes, li va dir a la Maria:
"Ei, Maria, t'avorreixes sense poder llegir, veritat? Ens voldries obrir la finestra? Anem a donar un tomb. Vols venir amb nosaltres?"
"És clar que sí! Serà divertit!"
"Per descomptat. Amb la dreta agafa't ben fort de la meva mà i dóna-li l'esquerra a la meva germana. Ja veuràs que bé que voles."
"Volar! Quina meravella!"
Les flors de la garlanda de la cortina varen sortir volant per la finestra i es varen allunyar pel cel, enduent-se amb ells la Maria, que intentava veure des de l'aire la platja on jugava, el poble on vivia i la carretera que conduïa fins allà. Però no ho aconseguia, perquè les flors volaven per sobre dels núvols, tan alt que no es podia veure res. Una mica inquieta, la Maria va preguntar:
"On anem?"
"Viatgem a Holanda, almenys una nit cada any, la nit de la gran lluna plena d'agost. Volem cap allà."
"Que bé! A Holanda hi són els meus pares. Podrem anar a veure'ls?"
"Si ens agafa de camí, perquè el que no podem fer és desviar-nos. Abans de la matinada hem de tornar. Imagina't que la tieta Rosa no troba l'habitació. A més, estàs segura que són a Holanda?"
"A Amsterdam, a l'Hotel Catalunya. Ho sé molt bé, perquè és dels meus oncles que viuen allà, amb els cosins holandesos. Jo hi vaig anar l'any passat."
"És molt set ciències, aquesta Maria. Però tot i així, estic segura que no sap per què volem a Holanda i no a Bulgària, per exemple, com solen fer les roses de sofà."
"Per què?"
"Perquè som d'allà. Les nostres avantpassades varen néixer als camps de tulipes fa molts, moltíssims d'anys. Però això, almenys, una vegada a l'any hi retornem."
"No li ho expliques bé. Veuràs, nena, crec que ens cal aclarir que nosaltres no som descendents legítimes."
"I això què vol dir?"
"Ho veus, És una història massa complicada per una nena. Sempre fiques la pota, Tilixiuleta.
El fet que ens comandis no és cap excusa per no haver de parlar amb propietat. A més, jo no crec que els nens no puguin entendre-ho tot si se'ls explica amb claretat. Per això, ara jo i la Tuli Mitjana li explicarem la nostra història a la Maria. Fes atenció, Maria. Fa molts i molts anys, en una granja a prop d'Amsterdam, hi vivia una noia molt i molt maca, que es deia precisament igual que tu. Maria vivia amb els seus pares, en una caseta voltada d'estables amb vaques, la llet de les quals munyia i després la portava a vendre al poble més proper.
La Maria, a la qual li agradaven molt les flors, havia sembrat al davant de la seva finestra un grapat de bulbs de tulipes. En arribar la primavera, varen florir totes. N'hi havia de vermelles, grogues, blanques, roses i fins i tot liloses. La Maria es passava l'estona que li quedava lliure contemplant-les, agraïda perquè li agradaven la vista. Però a la vegada sentia una gran pena, perquè sabia que ben aviat es marcirien. I fou aleshores quan se li va ocórrer la idea de copiar-les en un brodat i adornar la cortina de la seva finestra.
La nit de la gran lluna plena d'agost va aconseguir acabar el brodat que havia començat el mes d'abril i, molt satisfeta, va penjar la cortina que aviat tothom va admirar. Havia brodat les flors amb tanta cura i d'una manera tan exacta que els seus pares, veïns i amics els semblava que també exhalaven perfums.
La seva fama com a brodadora va córrer ràpidament per la regió i molta gent li va encarregar cortines amb garlandes de tulipes que més endavant foren imitades i enviades a tot el món. Comprens ara perquè nosaltres no provenim directament del camp, oi? Nosaltres som fruit dels brodats d'una noia.
Deixa't d'històries. Sense les tulipes al jardí no haguéssim existit. Tot i així, us felicito a les ugues, que ho heu explicat bastant bé. T'ha agradat, Maria?
Però la Maria estava mirant absorta un estol d'ocells que acabava d'entrecoaguar-se amb elles.
T'ha agradat?
Sí! Falta gaire per arribar?
No, només uns quilòmetres, tot recte. Després descendirem alguns metres sobre Amsterdam i veurem si podrem trobar l'hotel Catalunya.
Gràcies!
Anirem baixant. Que esteu preparades?
Sí!
Varen creuar uns núvols atapeïts sota els quals pogueren veure els llums d'una ciutat a la qual s'acostaren molt de pressa. Ara sobrevolaven ja els terrats, quasi fregant les antenes.
Això és el centre d'Amsterdam. L'hotel no pot caure molt a fora. Podria baixar un moment a veure els pares.
Un bon ensurt se'n portarien, pobres. A més, et renyarien per haver marxat de casa sense permís.
Ai, és veritat.
No et preocupis, el que farem serà apropar-nos tant com puguem a la finestra de la seva habitació, procurant, però, que no ens vegin.
Decidiren un poc més amb suavitat i, aprofitant un corrent d'aire, planejaren arran de la façana de l'Hotel Catalunya.
Aquí! Són aquí! Mireu-los, dormen amb la llum encesa i després em renyen perquè jo no pago llum.
Són grans i fan el que els ve de gust.
Sempre rondinant. No et preocupis, Maria. Ja creixeràs i aleshores el que et passarà és que voldràs ser sa petita.
Mireu allí sobre la taula. Quants paquets! Segur que són regals!
Calla, Maria! Només faltaria que els despertessis.
Anem-nos, que ja és tard i encara ens queden uns quants quilòmetres fins a arribar a la granja i ens cal retornar a casa abans de la matinada. Esteu preparades per remuntar?
Pujaren altre cop, sobrepassant les masses de núvols. Les llums de la ciutat pareixien petites gotes brillants que anaven perdent-se en la nit de la terra a mesura que pujaven cap a la nit de les estrelles.
Feu atenció, a prop d'aquí hi ha l'aeroport. Ja sabeu que és molt perillós topar-se amb algun avió.
El vent bufava al seu favor. Això feu que en molt poca estona arribessin a casa de la Maria, la brodadora. En la seva finestra es movia una cortina de tulipes, quasi exacta a la que tenia la nena a la seva habitació.
Ara és la besneta de la Maria la que dorm aquí, veus? Té 7 o 8 anys, com tu. Llàstima que visqueu tan lluny. Podríeu ser amigues.
El retorn haurà de ser més ràpid. Si no anem de pressa, sortirà el sol abans que arribem i amb la llum del dia ens descobriran. Concentrem-nos en el camí i que ningú no parli ni ens distregui. Així anirem més ràpid.
Només la lluna, que encara il·luminava el jardí de la Maria, les va veure baixar i endinsar-se per la finestra de l'habitació. Les flors tornaren a ocupar el seu lloc a l'estampat de la cortina i la Maria es va ficar al llit, ara sí, morta de son. L'endemà va despertar-la la tieta Rosa, quasi a les 11 del matí, perquè els seus pares trucaven per telèfon i la Maria va anar corrents cap al telèfon i els va dir als seus pares...
Ah, que sé que m'heu comprat molts regals preciosos.
Ets molt llesta, noia, tot ho endevines.
La Maria no es va atrevir a replicar que ho sabia perquè els havia vist ni que havien dormit amb el llum encès. Pensava que algun dia, quan li manessin que apagués el llum, els ho diria. Els contaria com amb el llum apagat i l'habitació quasi a les fosques, les garlandes de flors de la cortina l'havien convidat a viatjar durant una nit i que aquesta aventura... havia durat més i havia estat encara més maca que la que ella o la seva mare llegien els contes.
En aquest conte han intervingut el grup de lectores del programa Hi havia una vegada. Com a narradora, Pilar García. Com a Maria, Conxita Sans. Com a Flor Gran, Susana Reyes. Flor Mitjana, Anna Gené. Flor Petita, Eva Oriols. Com a tieta i pare, Pilar Tura. I si us ha agradat escoltar aquest conte, us recordem que cada dia, a 9:15, podeu escoltar-ne un de nou a Ona Codinenca, al 107.2 de FM.
Bona nit, nens i nenes. Que tingueu feliços sons. Fins demà.